Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 25 del Mussol Maltès, el primer dels dedicats al tren. El tren que tants cops ha estat interessant escenari de grans novel·les i grans pel·lícules i que dins del gènere criminal conforma el subgènere Railway Crime, o sigui, crims de ferrocarril. Avui recorrerem un fastuós viatge en un tren ple de glamour que sempre ha estat considerat com el més luxós i romàntic del món i que no és altre que l'Orient Express. Un festival ambulant amb àpats exquisits, cuinats pels millors xefs i amb una bodega d'anyades excel·lents, tot servit amb vaixella i cristalleria no només d'alta qualitat, sinó elaborada pels millors dissenyadors i artesans, com també són els mobles, que ofereixen comoditat funcional amb vagons revestits de caoba i amb vitralls que reflecteixen els llums de sobretaula i les làmpades del sostre d'Art Nouveau. Us animeu a acompanyar-me? Som-hi, doncs, que el tren no espera i ja tanquen portes. El tren Orient Express és una aposta personal de George Nagel Makers, el fundador de la companyia internacional de Wagons Lits, o sigui, trens amb cotxe llit, que el 1883 el presenta en societat per cobrir el trajecte de 2.000 quilòmetres que hi ha entre París i Estambul. I ho pensa fer aproximadament en 80 hores, el que ve a ser uns 4 dies. I com a Orient Express original, fa el darrer viatge el 19 de maig de 1977. Des de fa temps, però, i com a interès turístic, hi ha habilitats diferents trajectes per qui vulgui experimentar el que pot ser fer un recorregut dalt d'una rèplica del mític tren. Això sí, a preu desorbitant. L'Orient Express és més que un tren. Representa la unió entre Orient i Occident. És una via sanguínia que uneix ciutats, països, cultures, gastronomia, idiomes, paisatges i varietat de passatgers en un trajecte que en si mateix comporta un peculiar microunivers. L'Orient Express és el tren en el que han viatjat aventures de tota mena encarnades per comerciants, espies, diplomàtics, membres de diferents cases reials, monges, maharajàs, arqueòlegs i artistes de totes les arts. Així, per exemple, en el seu vagó, Foc, es va signar l'armistici de la Primera Guerra Mundial. El vagó Perseus va ser el que va dur el cadàver de Winston Churchill en el seu funeral sobre rodes. I el Sena va ser l'escenari de la novel·la Assassinat a l'Orient Express d'Agatha Christie. Però si voleu saber més d'aquest tren, que no només dir el seu nom ja suposa evocar aventura i exotisme, hi ha un llibre que resulta de lectura indispensable, i és Orient Express, el tren d'Europa. Un llibre que explica històries i anècdotes sobre el tren i la gent que hi ha viatjat. Un llibre escrit des del sentiment d'un viatger que considera el tren com un ser viu. Està publicat el 2020 per Mauricio Wiesenthal, escriptor, assagista i professor d'Història de la Cultura. Descriu a l'Orient Express com una gran obra de teatre, on cada vagó, ja sigui el bar, el restaurant o els compartiments privats, equival a un canvi d'escenari i a cadascun es desenvolupen intrigues, tragèdies i comèdies. En paraules seves, ni el bar de Ricky a Casablanca tenia tant ambient. En Wiesenthal, a més de viatjar-hi, hi havia fet de músic i havia cantat la cançó Mon cœur est en violon, de la que posa un tall de la seva pròpia interpretació.
Cœur est un violon sur lequel ton arche joue et qui vibre tout du long appuyé contre ta joue quand te l'air est comme un refrain de folie. Quand on le sent fatigué, traîne avec mélancolie.
Amb aquests antecedents, està clar que el tren i la ruta hagin despertat al llarg de la seva existència la imaginació d'escriptores i escriptors per ubicar-hi les seves històries. I potser el primer fos l'escriptor francès Maurice de Cobra. Amb la seva novel·la, publicada a París el 1925, La Madonna de los Coches Cama, un thriller geopolític d'aventures, intrigues i espies. En ella, el príncep Seliman, secretari particular de Lady Diane Wyndham, recorre mitja Europa a bord de l'Orient Express en un periple ple de perilloses aventures per recuperar uns pous de petroli a Rússia, ara en mans dels bolxevics. La novel·la té dues adaptacions cinematogràfiques, però que no són rellevants. El que tampoc s'escapa de l'embruix de l'Orient Express és l'anglès Graham Greene, i en ell ubica la seva novel·la d'espies El tren d'Estambul, publicada el 1932 i que és el seu gran primer èxit. Val a dir que el títol original de la novel·la és Orient Express. I per aquest motiu, quan Agatha Christie publica dos anys més tard la seva novel·la Assassinat a l'Orient Express als Estats Units, per evitar la coincidència de títols, allà es va publicar com Murder in the Calais Coach, o sigui, assassinat en el vagó de Calais. Mentre que aquí, a Europa, va guanyar Agatha Christie i es va canviar el títol de la novel·la de Graham Greene i per això aquí la trobem com El tren d'Estambul. El tren d'Estambul és un thriller de personatges amb el rerefons que suposa la gran depressió econòmica i amb una Europa amb convulsió política. Els personatges, un comerciant antisemita, un doctor comunista que viatja amb documentació falsa, una periodista lesbiana i la seva parella que el reconeixen i el vigilen, i un assassí, coincideixen en l'Orient Express en el reconegut que va d'Ostende a Bèlgica fins a Estambul, i els embolics i les intrigues porten a detencions i fugides. Aquesta novel·la també té dues adaptacions a la pantalla, amb dues, per cert, rebutjades per l'autor. La primera és de 1934, dirigida per Paul Martin i titulada Orient Express. I la segona, de 1968, titulada El tren d'Estambul, o sigui, Istanbul Express, dirigida per Richard Irving amb música de Oliver Nelson.
Música.
altre autor relacionat amb l'Orient Express és el també anglès Eric Ambler, que publica el 1939 La màscara de Dimitros, que figura en la llista de l'Associació d'Escriptors de Misteri d'Amèrica com una de les 100 millors novel·les de misteri de tots els temps. En el seu argument, coneixem a l'escriptor britànic Charles Latimer, que des d'Estambul es desplaçarà cap als Balcans, mitjançant l'Orient Express, en la recerca d'informació de Dimitros, un traficant d'armes i espia que ha estat trobat mort ofegat al port d'Estambul. La novel·la té la seva adaptació al cinema, sota la direcció de Jan Negulesco, estrenada el 1944. Una curiositat és que aquesta novel·la, La màscara de Dimitros, l'està llegint James Bond en un vol en avió en la novel·la d'Ian Fleming Des de Rússia amb amor, que també té unes emocionants seqüències que transcorren en l'Orient Express. En l'adaptació cinematogràfica de la novel·la, dirigida per Terence Young el 1963, les seqüències de l'interior del tren es van rodar en un vagó replicat als estudis Pinewood, tot i que les escenes exteriors sí són del tren real. Aquest és el tema musical d'aquest film protagonitzat per James Bond.
With love, I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no.
I no podem oblidar que la paròdica sèrie televisiva sobre el món de l'espionatge, El superagente 86, també va retre homenatge a aquest tren tan inspirador. És en l'episodi 13 de la primera temporada, a més, l'11 de desembre de 1965 i titulat Aboard the Orient Express. Clar que, si es parla d'assassinats en un tren, i més, si el tren és l'Orient Express, s'ha de parlar d'assassinat a l'Orient Express, la gran novel·la d'Agatha Christie, i que té l'honor de ser considerada la millor història de trens de tots els temps i és una de les millors novel·les policiaques, segons opinió de la crítica especialitzada. Agatha Christie és una apassionada usuària de trens. Té tres esplèndides novel·les i diversos relats on el tren té un paper determinant en la trama criminal. I un altre relat en el que el tren juga un paper decisiu per solucionar un assassinat. I tot això perquè Agatha Christie és una dona molt viatgera, tant com que compta amb l'haver fet la volta al món. I en aquells temps, els trens i els transatlàntics són els mitjans de transport més usuals, doncs l'aviació, permeteu-me l'acudit, tot just començava a volar. En el període de 10 anys, que va de 1928 a 1938, Agatha Christie és una passatgera habitual de l'Orient Express que utilitza per cobrir el desplaçament de Londres fins a Estambul, on fa transbordament cap a Mesopotàmia via Damasc i Bagdad a través del desert. Tant Síria com Iraq són segones residències per l'autora, doncs s'hi passa llargues temporades participant en les excavacions arqueològiques del seu segon marit, Max Mallowan. Aquests viatges i la coneixença de paisatges i de les gens que hi viuen es veuen reflectits en altres novel·les que, ambientades a Orient Mitjà, conformen el cicle oriental dins de les obres de l'autora. La coneixença d'Agatha Christie de l'Orient Express, dels vagons, de les cabines i del menjador, i sumat a la seva capacitat d'observació per fixar-se en els detalls de decoració i el mobiliari, li permeten escriure un relat que és un retrat social del comportament i la tipologia de viatgers en aquella època en un tren de luxe. El substrat de la trama està inspirat en un desgraciat fet real esdevingut el 1932 als Estats Units i que va ser el segrest i assassinat del fill de 20 mesos d'edat del matrimoni format per Charles Lindbergh i Dan Morrow, i que va sacsejar a l'opinió pública i emplenar diaris que l'anomenaven el crim del segle. Agatha Christie parteix d'aquest fet amb els canvis necessaris per ficcionar la història i el tracta amb molta cura. Doncs el gener de 1934, quan es publica la novel·la, els culpables encara no han estat identificats ni detinguts. De fet, no serà fins al 19 de setembre d'aquell mateix any, el 1934, 9 mesos després de sortir la novel·la, quan es deté a un fuster d'origen alemany, en Bruno Huffman, i malgrat insistir en la seva innocència i en que les proves inculpatòries són circumstancials, se'l jutja. El gener de l'any següent, el 1935, se'l declara culpable de l'assassinat i se l'executa a la cadira elèctrica el 16 d'octubre del mateix any. I un altre fet real que incorpora a la història i que resulta del tot determinant passa al febrer de 1929, quan l'Orient Express es queda encallat a 130 quilòmetres d'arribar a Estambul degut a una forta tempesta de neu que fa impracticable la circulació i reté el comboi durant 6 dies amb temperatures de fins a 20 graus sota zero, el que suposa, a més, que els passatgers surtin a caçar, doncs la despensa està minvant. L'autora també va viure un episodi de retenció quan el desembre de 1931 el tren queda aturat durant 24 hores, doncs unes fortes pluges han ocasionat inundacions i esllavissades que han suposat destrosses a la via. Agatha Christie parteix, doncs, d'aquestes dues situacions, la del segrest i recerca del culpable, i la de l'obligada retenció del tren per un paratge difícilment accessible per l'excés de neu, per desenvolupar una història en la que la caracterització dels personatges és un dels punts forts i l'entrellat de pistes falses porta a mantenir el misteri fins al final. La novel·la du la següent dedicatòria per M.E.L.M. Arpachia 1933. Les inicials M.E.L.M. corresponen a les del seu segon marit, l'arqueòleg Max Edgar Lucien Mallowan. I el nom Arpachia fa referència a Tel Arpachia, l'enclavament arqueològic que suposa la primera excavació pròpia del seu marit. Allà, Agatha Christie, mentre ajuda en les tasques d'excavació i classificació de les troballes, comença a escriure gran part de la novel·la, encara que la visita tenia com a finalitat celebrar el tercer aniversari de boda d'on s'havien casat el setembre de 1930. La novel·la l'acaba d'escriure mentre és a l'habitació 411 de l'hotel Pere Palace d'Estambul, un hotel a tocar de l'estació i amb magnífiques vistes al Bòsfor, i que avui té dedicat un espai a exposició de fotos tant de l'habitació com de l'autora per delit de mitòmans. Assassinat a l'Orient Express, es publica l'1 de gener de 1934, seguint la tradició nadalenca de publicar en aquestes dates festives un nou llibre d'Agatha Christie amb l'eslògan de A Christie for Christmas. Thank you.
Merry Christmas to all, a happy new year. It's all just a joke when your man isn't near. Santa, 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 you're all through work on Christmas Day. I could go for your long whiskers. You might drop by and plan to stay.
El seu argument conté una història que és sobradament coneguda, però de la que us recordo els trets principals. L'Orient Express, un tren de luxe de llarg recorregut, surt d'Estambul en parada a diferents capitals europees, una gèlida nit d'hivern, amb el vagó de primera classe inusualment ple, i a Hèrcules Poirot com a il·lustre passatger que retorna de Síria cap a Londres, on ha estat requerit d'urgència per un cas que estava investigant. Poc després de deixar Belgrat, en una zona avui croata, entre Vinkovski i Slavonski Brod, una forta tempesta de neu col·lapsa la via, fent que el comboi quedi immobilitzat, coincidint amb l'assassinat d'un dels viatgers dins del seu compartiment. Queda clar que el culpable es troba en el tren, doncs no hi ha petjades a la neu que assenyalarien una fugida, i mentre esperen que arribi l'ajut per buidar de neu la via i reprendre la marxa, el senyor Buch, director de la Companyia Internacional de Vagons Leeds, propietària del tren, li encarrega al seu amic Poirot la investigació del crim. La resolució que presenta l'autora significa un xoc per l'època i rep força crítiques pels ortodoxes del gènere. Però el temps ha posat a lloc les opinions i s'ha demostrat que aquella transgressió, que no seria l'única amb què ens ha obsequiat Agatha Christie, resulta ser tota una genialitat. Un dels més indignats és l'escriptor americà de novel·la negra Raymond Chandler, que aprofita l'ocasió per ridiculitzar l'obra de l'escriptora i, per extensió, a la novel·la policiaca anglesa, a la que compara amb un trencaclosques per a ments ocioses, amb arguments sense sentit de la realitat. Les crítiques en general no només van contra el fet de que hi hagi més d'un culpable, quelcom inusual i que pot resultar trampós vers el lector, sinó també perquè deixa la decisió d'explicar la veritat a la policia al lliure albir, passant de l'obligació moral de fer complir la llei. L'obra ha estat adaptada a cine, teatre i televisió, i de les quatre pel·lícules fetes, n'hi ha una que clarament és la millor adaptació i que, a més, és una de les millors adaptacions mai fetes de qualsevol obra de les de l'autora. Es tracta de la versió cinematogràfica del mateix títol, Assassinat a l'Orient Express, estrenada el 1974 i dirigida per Sidney Lumet, amb l'Albert Finney fent de Poirot i amb un elenc d'actores i actors de gran renom i qualitat. Aquesta és la introducció musical. Després venen dos telefilms, un del 2001, amb l'Alfred Molina fent de Poirot, i l'altre del 2010, interpretat per David Suchet, el Poirot televisiu més famós. I l'última adaptació, també pel cine, és del 2017. I està sobrepassada de melodrama i grandiloquència, no és d'estranyar, doncs està dirigida i interpretada per Kenneth Branagh, amb el seu habitual ventall d'accessos interpretatius més idonis per un escenari teatral que no pas d'un plató cinematogràfic. Ara bé, si no coneixeu ni la novel·la ni a Poirot, és una pel·lícula molt entretinguda i que manté l'atenció i el suspens al llarg de tota la projecció. Compta amb una soundtrack en la que destaca aquesta interpretació feta per Michelle Pfeiffer de la cançó Never Forget.
Please, will you come home? Will you stay with me? Say you'll laugh, say you'll understand, say you'll dance with me. Say you'll smile, that silly smile for me.
Però si no coneixeu la novel·la, sempre aconsello llegir l'original i veureu com és tan o més intensa com pugui ser-ho qualsevol pel·lícula. I com que ens estem apropant a la meva estació i hauré de baixar, no vull acomiadar-me sense parlar-vos de la novel·la Agatha en el Orient Express, escrita a quatre mans per Javier Cosnava i Teresa Ortiz Tagle, i que és la tercera entrega de la sèrie titulada Los casos de Heracles i Àgata, dels 8 que han publicat. L'argument agafa un viatge d'Àgata Christie en l'Orient Express, on es troba immersa en una situació criminal. Afortunadament, el detectiu Heracles Paul Roth, també en el tren, es fa càrrec de la situació. Per si no ho sabíeu, Heracles Paul Roth és el detectiu que va servir d'inspiració a l'autora anglesa per crear el seu personatge, Hèrcules Poirot. Evidentment, és broma. Està clar que aquesta sèrie de novel·les són un homenatge molt ben aconseguit tant del detectiu belga Poirot com de la gran dama del crim, Agatha Christie, en el que el tàndem d'autors respecta tant la forma com el fons de les novel·les originals. I ara sí, haig d'acomiadar-me, doncs hem arribat a la meva estació. Gràcies a Toni González, que avui ha fet de maquinista de l'Orient Express, i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero, i això és el Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.